Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un decret per garantir l'atenció tot el dia als malalts en fases avançades d'esclerosi lateral amiotròfica. El text permet desplegar la llei aprovada ara fa un any i fer arribar el sistema de dependència a les prop de 4.000 persones que pateixen ELA a tot Espanya. Cada malalt, a més, rebrà una ajuda de 10.000 euros al mes. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
Les persones en fases avançades de la enfermedad ELA y otras enfermedades que presentan cuadros similares y que por tanto requieren de cuidados complejos verán garantizada la atención 24 horas, que era la demanda histórica principal de estos colectivos y también el mandato central de la ley ELA. Y como les anticipaba, esto se va a garantizar a través de una prestación económica de asistencia personal y ayuda a domicilio de casi 10.000 euros al mes por paciente.
I Elite Taxi ha desconvocat la manifestació que pretenia col·lapsar aquesta tarda i vespre l'accés a Montjuïc i l'entorn del Camp Nou per l'acord entre el Barça i l'empresa Uber. El sindicat ha pres aquesta decisió després de reunir-se amb el director general del Barça, que ha recollit la documentació portada per Elite Taxi en relació a Uber i les lleis del trànsit i s'ha compromès a estudiar la qüestió en profunditat. La plataforma de taxistes havia convocat una protesta i una aturada de servei entre les 5 i les 10 de la nit, coincidint amb la convocatòria de les Champions que enfronta aquest vespre el Barça i l'Olympiacos. I la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos han desallotjat l'assentament del Parc Joan Miró de Barcelona. Una vintena de tendes de campanya amb una quarantena de persones s'havien instal·lat a la zona porxada del parc, a l'entorn de la biblioteca. Un cop desallotjades, les persones que hi dormien, treballadors municipals han col·locat tanques a la zona. Fa uns dies, la síndica de Greuges va demanar explicacions a l'Ajuntament sobre la situació del parc i sobre les mesures per garantir la seguretat, la salubritat i la higiene. Sant Andreu de la Barca recupera dos anys després la zona blava. El nou sistema d'estacionament regulat entrarà en vigor el 27 d'octubre amb l'objectiu de millorar la mobilitat i afavorir la rotació de vehicles als eixos comercials. Començarà amb 30 minuts gratuïts per als residents. La gestió municipal serà directa a través de l'empresa pública. I parlem de cultura, la versió contemporània de Little Women porta la cara B del clàssic de Louisa May Alcott al Teatre Lliure a Barcelona. La directora Lucia del Greco reflexiona sobre el paper de la dona a la nostra societat. L'obra estrena dijous i les entrades es venen a molt bon ritme.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 21 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Celebrarem el Dia de la Dona Rural. Ens acostarem a la Llotja, a una de la Costa Brava, per conèixer les últimes novetats. També sabrem les notícies del Club Nàutic d'Arenys. Ens explicaran l'informe que ha elaborat Copernicus sobre l'estat de l'oceà. Parlarem d'algunes regates que s'han disputat i acabarem el programa d'avui parlant d'un repte solidari que té molta relació amb el mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randamar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Quin solet més boniquet que fa avui.
Sí, sí, quin solet més boniquet, però ahir aquí al costat del castell de Tamarit, a la platja de Tamarit d'aquí de Tarragona, van haver de rescatar quatre persones que s'havien quedat atrapades a les roques.
Què dius? Sí, a veure, estava aquest matí, he de dir que el mar estava una miqueta tocat, però no gaire.
Ahir estava més
tocat. Estava enfadat ahir al mar. Bueno. Què li va fer? Què li hem fet al mar?
Molt.
Perquè estigui enfadat.
No, és bona mar, per mi és bona mar.
Sí, clar, perquè hi ha onades de surf. Per cert, que parlant d'onades de surf, que no m'havia fixat, però com juguen els peixos...
Amb les onades.
Amb les onades. Quina passada, que bé s'ho passen. No els pesqueu, home, Sergi? No els pesqueu, deixeu-los lliures, que tenen tot el dret del món.
D'aquí poc...
Ells estan a casa seva.
D'aquí poc seràs vegana, ni peixos, ni carn, ni res.
No bé, eh? No sé què menjaré al final. Aire. Tampoc.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bueno, com deia la Sílvia, hi ha, bueno, el solet este, és que aquí, a la ràdio, està entrant un solet i no sé, quan arribarà ja el fred, m'encanta l'estiu, m'encanta la calor, però igual ja és hora de ficar-nos una jaqueta, perquè és que podem anar, bueno, jo vaig a màniga curta i se pot anar en sandàlies perfectament.
Sí, es pot anar en sandàlies, de moment encara fa calor, però que Sergi Corral des de Ràdio L'Escala, aquest diumenge començarà a arribar el fred.
Bona tarda. Doncs sí, sembla que aquest diumenge canvia una mica la situació, perquè l'un d'aquests dies no és ni mínimament normal, que avui teniu Masponent per allà baix o por allà. Ahir vam tindre Garbi aquí i vam fer gairebé 27 graus, ara estem a 23 o por allà. Vull dir, són temperatures que no tocaria, que ja va bé això. Mira, l'altre dia teníem una... feia una mena d'editorial, una mena d'allò a l'inici del magazín d'aquí de la ràdio local, que reflexionéssim sobre la paraula desestacionalització, que sembla que està molt de moda, que sembla que sigui molt xipiriguai, però el loro tot el que porta al darrere.
Desestacionalització del turisme, diuen.
Sí, però això...
És la paraula més de moda.
Sí, i fons Next Generation. Però això porta que si el turisme es desestacionalitza, això vol dir que la primavera fa més calor i la tardor també.
Ara m'ha agradat aquesta reflexió. Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, també aquí, patint aquesta calor que encara fa aquests dies, amb ganes també, com diu la Cel, de posar-nos ja alguna jaqueteta, que si bé l'estiu ens agrada, també ja hi ha ganes de posar-se almenys un jerseiet.
No patiu, diumenge jo crec que algun jerseiet ja us podreu posar. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, doncs també, mira, gaudint d'aquests últims dies d'escalforeta que dius que tindrem, doncs mira, tocarà fer el canvi d'armari aviat, si a partir de diumenge ja toca jerseieta o jaqueteta. Vaja, a mi també m'agrada, o la fresqueta, el fred, l'hivern, m'agrada. Per tant, per mi ja pot arribar quan hagi d'arribar.
Ja sabeu que jo sóc més de temperatura de Canàries tot l'any, o sigui que...
No hi ha... Sí.
Sí, jo l'hivern no me'l saltaria.
Entre si nosaltres, crec que la Marina té segrestat l'Alfred.
Sí, exacte, l'he segrestat jo.
L'Alfred Rodríguez Picó, deu ser, el té segrestat ella.
Jo l'Alfred me'l saltaria, però bé, no passa res. Jo sempre he dit que si pogués, hivernaria des de l'1 de novembre fins al 23 d'abril. Seria la fe.
Dono fe.
Seria ideal, això. Vinga, va, deixem-ho. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Bot.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que pescadors i ONG s'uneixen per la conscienciació ambiental dels alumnes d'ESO. El Maram ha acollit tallers de reciclatge, biodiversitat, testimonis de pescadors amb l'objectiu de lluitar contra els residus de plàstics a mar. Sergi.
El món de la pesca mira irremeiablement cap al futur i un dels passos més importants és la conscienciació de les noves generacions sobre la salut de la mar i les amenaces que rep cada dia. Aquesta és la base de l'activitat que s'ha dut a terme avui al Maram i també per la que es prepara per aquest dijous al CER. Avui s'han organitzat tallers i converses amb pescadors professionals on els alumnes de secundària de l'Institut El Padró han treballat la contaminació per plàstics i la biodiversitat a la Mediterrània. Hi han participat dues ONGs, una d'elles, Plàstic Preciós, una entitat que treballa en el reciclatge i fabricació de materials a través de plàstics recollits a mar. Miguel Valderrama és del membre de Plàstic Preciós.
Primero hemos traído un taller que trata sobre la concienciación de los mares, de la contaminación y específicamente de los plásticos, que es nuestra especialidad, ¿no? Hablamos un poco de la problemática que está pasando, especificamos lo que es el mar Mediterráneo, la Costa Brava. Aparte de eso, también hemos traído pues un taller de reciclaje, ¿cierto? Que tiene que ver mucho sobre cómo es el proceso de reciclaje. Es un taller interactivo en el que los chicos vienen y participan desde lo que es los primeros pasos para el reciclaje, ¿no? Como lo que es separar los residuos, triturarlos, hasta que es convertirlos pues en un nuevo objeto o un producto que sirva como una alternativa para los ya existentes, ¿no? Todo esto con plástico reciclado.
El Centre de Recuperació d'Animals Marins ha fet un taller divulgatiu sobre la biodiversitat al Mediterrani i la importància per conservar-la. Irene Antúnez ha estat la responsable del CRAM que ha vingut al Maram.
De fet, el mar Mediterrani és un dels mars amb més biodiversitat, cosa que la gent desconeix, i tot i que hi ha molts problemes, crec que el missatge no ha de ser des de la problemàtica, sinó des d'un missatge esperançador i positiu, i de donar això, eines a la ciutadania per actuar, i que encara no està res perdut, al contrari, hi ha molts projectes, hi ha molta gent actuant per millorar la situació actual dels oceans.
Moltíssimes gràcies.
Bueno, no sé si...
Les activitats d'aquest matí s'han completat amb dues converses amb pescadors, on els professionals han explicat el projecte de pesca neta als alumnes de l'Institut El Padró. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
Penseu que nosaltres, quan sortim a pescar, no només pesquem peix. També pesquem pues, bastanta brossa, pesquem pues, plàstics, agafem pues, llaunes d'alumini, agafem pues, tota classe de brossa que, malauradament, pues és molta brossa que arriba al mar degut pues, a aquestes grans riuades que hi ha, per exemple, sense anar més lluny, la setmana passada al Sant Carles de la Ràpida va haver-hi una riuada i tota aquella brossa, pues, malauradament, va al mar. I el mar pues, cada vegada està més contaminat.
Tant pescadors com activistes han coincidit en la importància de conscienciar els joves per cuidar el mar.
Bueno, per nosaltres, pel sector de la pesca, és molt important que es facin aquestes jornades com avui per donar visibilitat que el sector pesquer doncs, també fem una feina doncs, de, podríem dir, de neteja del fons marí, doncs, això donar visibilitat a aquest projecte del pesca neta pel nostre sector és molt important.
Sí, totalment. O sea, obviamente tenemos que influir en toda la sociedad, en todas las edades, pero es muy importante influir desde los más chicos, ¿no? Desde edades muy prontas.
Doncs afortunadament, jo des de la meva opinió personal cada cop veig com que els nanos tenen més eines o més consciència sobre els problemes que hi ha actualment en el mar i també tenen com més recursos, sempre tenen com més idees del que s'ha de fer, doncs que s'ha de reduir, reciclar, inclús ja deixant de banda el plàstic amb altres problemàtiques també com el canvi climàtic, crec que cada cop hi ha més consciència i coneixement.
Dijous les activitats es traslladaran al CER, on s'ha proposat un repte als alumnes, ser uns agents del canvi per idear solucions creatives contra la contaminació del mar i els residus. Aquest joc creatiu, anomenat Hackató, tindrà 6 fases, on finalment es presentarà el projecte en comunitat.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Alerten de l'aparició d'un brot de grip aviar al Delta de l'Ebre-Sel.
Sí, Marina, el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, Ecologistes de Catalunya, ha assegurat en un comunicat que la setmana passada es va confirmar l'aparició d'un xoriguer al Delta de l'Ebre afectat per la grip avià, en concret del tipus H5N1, una soca molt perillosa que es pot transmetre als humans i que pot causar quadres greus que poden acabar amb la mort, han destacat. Segons GPEC, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori ha suspès tots els treballs d'anellament científic d'ocells que es feien al Delta i ha aturat l'autorització de captures de polles d'aigua. En canvi, però, han criticat que el Departament d'Agricultura no hagi decidit prohibir la caça en la zona d'influència on s'ha localitzat el xoriguer afectat. D'aquesta manera, Agricultura permet que es continuïn caçant, manipulant i consumint ocells salvatges sense cap mena de limitació. Una decisió que han qualificat d'increïble i de desencertada. Des del grup ecologista pensen que és molt greu i asseguren que hauria de comportar responsabilitats polítiques i poders legals que Agricultura hagi sucumbit a la por de les possibles protestes del col·lectiu dels caçadors del Delta, que veurien prohibida la seva activitat i que, per evitar-les, hagin preferit sotmetre a la població al perill d'un possible contagi pel virus de la grip avià i a una possible nova pandèmia.
El grup d'acció local pesquer Mar de l'Ebre es va reunir aquest dilluns en assemblea general ordinària a l'Ampolla per tal de donar comptes de la segona anualitat del Fons Europeu Marítim de Pesca i l'Aqüicultura a les Terres de l'Ebre.
El GALP Mar de l'Ebre va presentar els resultats de la segona anualitat de la convocatòria d'ajuts FEMPA corresponent al període 2024-2025 amb un total de 28 expedients amb finançament i 8 projectes exclosos per manca de fons. Pel que fa al volum econòmic, el conjunt d'ajuts concedits sumen 624.000 euros repartits entre projectes productius i no productius. Els projectes aprovats es distribueixen en projectes privats, pesquers i aqüícoles, públics i socials, reflectint la diversitat d'iniciatives impulsades a les Terres de l'Ebre. En l'àmbit territorial, l'Ametlla de Mar és el municipi amb més projectes atorgats, seguit de la Ràpita, Deltebre, Amposta i Alcanar. L'Ampolla i Sant Jaume d'Enveja no han presentat projectes en aquesta convocatòria. L'alcaldessa de l'Ametlla de Mar, Eva de l'Amo, és també la vicepresidenta del GALP Mar de l'Ebre.
Hem celebrat l'assemblea anual del GALP de l'Ebre i hem de dir que estem molt contents i molt satisfets en totes les ajudes que s'han pogut destinar als diferents projectes que s'han presentat per part dels municipis i també de les empreses del territori de la Mar de l'Ebre. Per la part que em toca com a alcaldessa de la Ametlla de Mar, molt satisfeta també perquè val a dir que aquest any per primera vegada el nostre poble ha rebut més de 200.000 euros i això suposa que hem superat a tots els municipis que formen part del GALP de la Mar de l'Ebre i bé, la veritat és que molt, molt contents de que les empreses del nostre poble hagin pogut optar a aquests ajuts.
Els projectes aproven un alt grau de diversificació amb la participació de cofreries de pescadors, ajuntaments, centres de recerca, restaurants, hotels, comercialitzadors de peix i entitats socials de 6 municipis del litoral ebrenc. En total s'han sol·licitat 3,4 milions d'euros en aquesta segona anualitat, davant d'una dotació disponible de 624.000 euros.
Cap a les costes del Garraf. L'any on el Club Natació Sitges celebrava el seu centenari després de viure els anys més complicats des dels seus inicis, l'entitat ha comunicat als socis el tancament de les seves instal·lacions. Per poder seguir amb l'activitat esportiva, els nedadors han creat el Club Esportiu Aquàtic Sitges Carles.
Doncs sí, Marina, i de fet els nedadors i nedadores del Club Natació Sitges s'entrenen des d'ahir a la tarda a la piscina municipal de Sitges i ho fan ja sota el paraigua d'aquest nou club esportiu aquàtic Sitges. L'administrador concursal, qui fins ara gestionava les instal·lacions del Club Natació, no ha vist viable continuar amb l'activitat del club i ha decidit tancar de manera definitiva aquest equipament. Amb aquest tancament s'ha acabat amb l'activitat social de l'entitat, qui ha comunicat als seus socis que durant aquesta setmana han d'anar recollint les pertinences que els quedin a les instal·lacions i alhora també s'ha acabat l'activitat esportiva. En aquest vessant esportiu, els nedadors de moment han trobat un espai on entrenar-se amb un acord amb la piscina municipal que els cedeix per ara dos carrils durant les tardes. Per poder seguir a més amb la competició federada, ho faran sota el nou Club Esportiu Aquàtic Sitges. Escoltem a Emilio Huete, director esportiu del Club Esportiu Aquàtic Sitges, i a Jaume Monasterio, regidor d'Esports de Sitges.
La creació d'aquest club diguéssim que no és voluntat. No el creem perquè volem crear un altre club paral·lel al Club Natació Sitges. De fet, aquest club es crea fa dos anys quan el club entra en administració concursal i un grup de pares veuen que té poc recorregut perquè l'entrar en l'administració concursal l'empresa va perdent i veiem que hi arribarà un dia que no hi haurà un final. I aquest club es crea per donar una xarxa de seguretat pels nedadors perquè puguin continuar fent la pràctica esportiva federada aquí a Sitges.
El Club Natació Sitges, com a entitat, l'administrador concursal, que era el seu dirigent, el seu responsable, des del moment en què van entrar en concurs de creditors i la directiva que hi havia doncs, va dimitir, van convocar eleccions i no va aparèixer cap candidatura, i llavors ara els he dit que ja definitivament tanca. Què han fet aquests pares i mares? Doncs en previsió de que pogués passar això, teníem previst poder crear una nova entitat que els pogués donar cobertura a tots aquests nedadors i nedadores. I això és el que hem fet, i han creat aquest club nou. I, per una banda, el Club Natació ha deixat d'existir, però per altra banda s'ha creat aquest club nou, que és el que dona cobertura als nedadors i nedadores.
Els entrenaments a la piscina municipal són de moment una solució temporal, ja que l'Ajuntament vol recuperar la gestió provisional de les instal·lacions de la connotació i està reparant-les perquè els nedadors puguin tornar-hi el més aviat possible. A més, asseguren que ja hi ha alguns compradors interessats en fer front a l'equipament amb un preu de sortida igual o superior al que va quedar establert en la darrera subhasta, prop dels 2,5 milions d'euros. S'espera, doncs, que en algunes setmanes els nedadors puguin tornar a entrenar-se a la piscina del Club Natació Sitges.
Aquí tenim la piscina, però no, la piscina no té la fondària necessària, només tenim dos carrers. Per començar, per passar de 0 a 1 ja hem començat, però encara ens falta poder entrenar una miqueta en condicions.
En aquest moment estem molt a prop de poder convocar la Junta del Consorci per poder donar viabilitat a aquesta subhasta, que en el seu moment com a subhasta no va sortir i que ara es pot fer a través d'una adjudicació directa amb els paràmetres de mínims de l'última subhasta. Tinguem en compte que en aquest moment estem en disposició de dir que no hi ha un sol interessat, sinó que n'hi ha més d'un que ja fermament ha dit que optaran a presentar aquesta oferta, i en breu podrem fer aquesta convocatòria del Consorci i fer l'adjudicació al millor postor d'aquestes instal·lacions.
Segurament la pèrdua del Club Natació Sitges serà un dany irreparable, però ara sembla que s'obre una nova escletxa de vida per continuar amb la natació federada a Sitges, alhora que per acabar amb una trama que ja fa anys que dura.
De les costes del Garraf fem aturada ara a les costes del Maresme. Parlem del Club Nàutic d'Arenys de Mar, on el regatista Lucas Garrido ha guanyat la regata Gran Vila de Blanes en classe Optimist Oriol.
Sí, és una prova puntuable per al circuit català d'Optimist de la Federació Catalana de Vela, on es forma la selecció catalana. Mònica Azón, directora esportiva del Nàutic, ha explicat que Lucas Garrido va aconseguir grans parcials, cosa que el va coronar guanyador del Gran Vila de Blanes.
Ha aconseguit guanyar 3 proves, 2 segons i descartar un tercer de 6 regates celebrades. És una victòria molt important, tenint en compte que les condicions de dissabte i les de diumenge van ser molt diferents, i el domini de l'esportista local Lucas Garrido ha sigut absolut amb aquesta regata. Des del club estem molt contents, felicitem el seu entrenador, l'Albert Garrido, i també felicitem a la resta dels seus companys, com el Dani López i el Sasha Kalinescu, que fan possible que aquest equip estigui tenint tants bons resultats.
Ha estat la 50a edició d'una de les proves de vela infantil més antigues de Catalunya, amb la participació de més de 145 regatistes infantils provenients de tot el litoral català. La regata ha servit per configurar l'equip català que disputarà el Campionat d'Espanya d'Optimista a Alacant.
I 6 municipis del Maresme es troben entre els 25 més rics d'Espanya. Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Cabrera de Mar, Teià i Tiana figuren al rànquing estatal dels municipis amb més renda bruta per càpita, segons Hisenda.
Així és, el Maresme consolida la seva imatge com una de les comarques més benestants de Catalunya. A nivell estatal, Alella ocupa la 6a posició, mentre que Sant Vicenç de Montalt és el 11è municipi més ric de l'estat. Cabrils se situa en el lloc 12, Cabrera de Mar al 18, Tiana al 20 i Teià al 23. La llista està encapçalada per dos municipis madrilenys, Pozuelo i Boadilla del Monte, seguit de tres catalans, Sant Just d'Esvern, Sant Cugat i Mata de Pera. Aquests municipis del Maresme comparteixen diversos factors que els fan especialment atractius per famílies amb alt poder adquisitiu. Proximitat amb Barcelona, entorn natural privilegiat entre el mar i el parc de la Serralada Litoral, bons serveis i equipaments i un mercat residencial basat en habitatges unifamiliars de gran valor. A més, molts d'aquests pobles han esdevingut, en les darreres dècades, zones residencials de segona corona de Barcelona, amb un perfil de residents vinculats a professions liberals, directives o empresarials. Aquesta combinació de qualitat de vida, seguretat i entorn exclusiu explica el seu posicionament privilegiat tant a nivell català com també estatal. Tot i aquesta presència destacada en els rànquings de renda, el Maresme també és una comarca de forts contrastos econòmics i socials. Municipis com la capital, Mataró, presenten una renda bruta per càpita notablement per sota de la mitjana catalana i de poblacions similars de l'entorn metropolità. Al nord del Maresme, localitats com Pineda de Mar o Tordera també mostren nivells de renda baixos, evidenciant la diversitat socioeconòmica d'un territori que combina zones d'alt poder adquisitiu amb altres de perfil més treballador i modest.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que especialistes tarragonins en medicina, psicologia i economia es mostren favorables a mantenir un horari unificat tot l'any com a planteja el govern. El secretari del Col·legi d'Economistes de Tarragona, Miquel Àngel Fuster, ha explicat que l'estalvi energètic que propicia variar els horaris a l'estiu o a l'hivern és irrisori. Fuster assegura que el més adequat és deixar una única franja.
Jo diria que pel conjunt de tota la Unió Europea és un canvi energètic, anem a dir, bastant irrisori. Jo crec recordar que havia de llegir per algun lloc que parlàvem d'uns pocs euros per habitant, de tal manera que penso que el més raonable és doncs, tenir un horari i unificat. No fer aquests canvis al març i a l'octubre, sent conscients també de la dificultat d'integrar en un sol horari molts països de la Unió Europea on hi ha unes distàncies quilomètriques molt grans.
La vocal del Col·legi de Metges de Tarragona i directora del Servei d'Oncologia Radioteràpia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Meritxell Arenas, ha dit que, segons determinen estudis, el canvi d'horari té un impacte en la salut. Arenas considera que és molt difícil quantificar, però les investigacions apunten a alteracions en el rellotge biològic a nivell mental o fins i tot en un risc cardiovascular.
Pot haver en aquest canvi d'horari una alteració en la sincronització, no?, el que és el rellotge biològic i el cicle de son, llum, foscor, no?, tot això té, doncs, té un impacte. També s'ha vist que doncs, si pot existir un trastorn de la son, doncs sabem que els trastorns de la son generen esgotament, irritabilitat, i això té afectació en el rendiment. D'altra banda, també s'ha descrit que podria haver doncs, un risc cardiovascular, no?, que podrien haver algunes increment de determinades malalties cardiovasculars.
La psicòloga infantil Ángeles Estévez té clar que els canvis horaris afecten especialment els infants. El debat sobre la reforma horària a la Unió Europea s'ha reobert després que Pedro Sánchez, el president de l'Estat espanyol, hagi sol·licitat introduir un punt de discussió sobre la qüestió en la reunió de ministres d'energia de la Unió Europea que se celebra aquest dilluns a Luxemburg. Dissabte l'hora s'avança. i Repsol subministrarà metanol renovable produït a l'ecoplanta de Tarragona a partir del 2029. Aquesta instal·lació és un projecte pioner a Europa que transformarà residus urbans en combustibles renovables i productes circulars. Repsol i Norwegian Cruise Line Holdings han signat un acord pioner de 8 anys pel subministrament de combustibles renovables als creuers d'aquesta companyia al port de Tarragona. Així, Norwegian Cruise Line Holdings es converteix en la primera companyia que signa un acord per adquirir el metanol renovable que es produirà a Tarragona i s'assegura que la comercialització del seu producte abans d'entrar en funcionament. El metanol, en aquest cas renovable, està cridat a convertir-se en el combustible clau pel transport marítim. Que Repsol estigui en condicions de subministrar-lo i que ho faci des de Tarragona és una mostra clara del seu compromís amb la descarbonització, la innovació, l'excel·lència tecnològica. La planta de Tarragona tindrà capacitat per processar fins a 400.000 tones de residus sòlids urbans a l'any, generant 240.000 tones de combustibles renovables i productes circulars. El subministrament de combustibles renovables començarà la temporada de creuers europea del 2026, és a dir, l'any que ve, incloent-hi biocombustibles i, a partir del 2029, metanol renovable. I ara volem saber quin temps fa la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Un temps que ha de continuar sent molt tranquil a tota la costa, però amb una miqueta de vent i, per tant, ressaca marítima en molts casos. De moment, les immediates hores, aquesta mar de fons de sud o sud-oest a la Costa Brava, amb vent ja més feble, i a la costa barcelonina i tarragonina també aquest vent de garbí o de ponent que estones bufarà més intens, cops de 40-50 km per hora, sobretot ja entre el Baix Camp, el Tarragonès i també la comarca del Baix Ebre. A tot arreu tindrem marejó o maró, fins i tot ja, les immediates hores. El dimecres, un vent que serà al matí molt intens, atenció, al Golf de Sant Jordi, cops de més de 80-90 km per hora de mestral, per tant, mar força remenada en aquesta costa daurada sud. I, en canvi, a la resta del litoral, de moment, vent de ponent o de nord, més fluix. Però a la tarda tornarà a girar cap a Garbí i s'anirà reforçant, sobretot a la Costa Brava. Atenció al dijous, molt de vent i molt mala mar. Ho seguirem a la xarxa.
Del temps del trànsit volem les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a veure, de moment a aquesta hora no tenim grans dificultats de mobilitat, tot i que seguim parlant d'alguns punts amb retenció a la xarxa viària, especialment a prop de la capital catalana, la C58, sobretot la zona de Montcada, al nus de la Trinitat, és a dir, d'entrada a Barcelona. També hem de dir que a l'autovia 2 hi ha hagut un accident a Sant Joan d'Espí, que d'intensitat, perquè els vehicles ja es troben al voral, i també circulació intensa lenta a punts de l'autopista P7, sobretot al voltant de la zona del Vallès. En tot cas, com dèiem, de moment, a la resta, sense grans dificultats. És tot, a la tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. La Notillotja.
Anem ara cap al port i avui desembarquem a la llotja de l'Escala per veure com tenim la subhasta del peix blau, Sergi.
Bueno, Marina, sí, podem dir allò de que si a l'Arran no va la llotja va a l'Arran, o una coseta així seria. I és que aquí ja tenim preparat en Josep Lluís Sureda, el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala, per xerrar una miqueta de l'actualitat de llotja dels últims mesos, de festes, festetes, ja veurem. Josep Lluís, benvingut un cop més.
Moltes gràcies per la convidada.
Aviam, venim d'un cap de setmana, podríem dir, d'estrena, de la primera festa de la Tonyina. T'hi vam veure. Com valoreu aquestes iniciatives des de la cofradia?
Doncs des de la cofradia de pescadors valorem ho valorem molt i molt positivament, que es facin iniciatives d'aquest tipus promocionant el peix blau, que la tonyina doncs, és un peix blau, és el peix blau més gros que hi ha, i que és un peix que, a més, doncs, es pesca aquí a l'Escala, no pas en gran quantitat, però es pesca, doncs, que el poble de l'Escala doncs, es prenguin aquest tipus d'iniciatives, i són iniciatives, a més, que no provenen, diguéssim, de la cofreria de pescadors ni de l'Ajuntament, que ha sigut iniciativa pues, de tres restaurants d'aquí de l'Escala, pues, ho veiem molt i molt positivament. I a més, doncs, veient l'èxit doncs, que va tenir, que la plaça de l'Ajuntament doncs, era plena de gom a gom, doncs, espero que en propers anys doncs, es vagi continuant fent, i que ja els hi vaig dir que si volien comptar doncs, amb la col·laboració doncs, de la cofreria de pescadors, doncs, que per nosaltres estàveu oberts 100% doncs, a tirar endavant aquesta iniciativa. Inclús si aquesta iniciativa doncs, també es pogués emmarcar dintre del que és el projecte Viu en Blau, que és el projecte que tenim doncs, de promoció del peix blau a nivell local, doncs jo crec que seria que hi encaixaria perfectament, no?
Josep Lluís, justament es va inaugurar aquesta festa amb una taula de debat on la pesca de la tonyina va ser la gran protagonista. Què em vas treure d'aquella taula?
Bueno, em vaig treure que, bueno, aquí el tema de la pesca de la tonyina doncs és un tema una mica delicat, no? Perquè hi ha una part de la flota, que és la flota d'arts menors, que tenen una petita quota de pesca de tonyina de pesca de tonyina, i que aquesta quota jo crec que s'hauria de mirar d'augmentar palutinament, i que per altra banda doncs, hi ha la flota d'encerclament, que és la flota majoritària aquí a l'Escala, que al contrari doncs, de la flota d'arts menors doncs, no tenim quota, no tenim quilos per pescar tonyines, i aquí ho estem reclamant ja fa temps a les administracions, que les barques d'encerclament doncs, tinguem també una quota de pesca de tonyina, perquè de tonyina ja sabem doncs, que n'hi ha moltíssima i que s'hauria de fer alguna cosa. No? Bueno, aquesta taula rodona doncs, bueno, va servir doncs, per posar en valor doncs, la tonyina, va servir per posar en valor doncs, la pesca de la tonyina aquí a nivell local, i també doncs, va ser pues, com un marc doncs, de fer saber doncs, d'aquesta problemàtica que hi ha doncs, de la pesca de la tonyina.
Ara ho has dit, el Viu en Blau, que aquest any va ser la Diada dels Pescadors, la Festa de la Sal, la Festa de l'Anxova. El peix està de moda, la pesca també ho està, o aquí encara hem de fer un?
No, la pesca no crec pas que estigui de moda, però sí que a nivell local doncs hi ha arrel doncs, de que es va tirant endavant aquest projecte del Viu en Blau, doncs a nivell local doncs, sí que noto que durant els darrers anys doncs, es posa en valor, força més en valor el peix blau, no? I la feina dels pescadors, i jo crec que ha sigut pues, una feina pues, des de l'Ajuntament de l'Escala i des de la cofreria de pescadors, doncs la feina aquesta que s'està fent de posar el valor en peix blau doncs, aquí al nostre municipi de l'Escala. Recordem doncs, que el municipi de l'Escala doncs, va créixer com a població gràcies a la pesca del peix blau i gràcies a la saló del peix blau, precisament. I tot això jo crec que ho hem de posar en valor com el poble que som, poble mariner i poble de pescadors, doncs, no sé, i hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que és el projecte també que a vegades doncs, també es diu alguna vegada, no?, que l'Escala pues, hauria de ser la capital del peix blau. Jo crec que això també seria una bona cosa.
Això sona molt i molt bé. Josep Lluís, deixem les festes per una banda, ja vindran les de Nadal d'aquí uns dies, i anem a Port. Com estan anant aquests primers compassos de la tardor perquè fa a la pesca del peix blau?
Bueno, hem iniciat una mica fluixeta, diguéssim, ara aquest hem passat l'estiu pues, també, bueno, diguéssim, van començar a venir molt bé, la cosa pues, va anar mancant el mes d'agost, que ja és un mes que ja acostuma a ser dolent, perquè és un mes d'impàs, diguéssim, és un mes que l'estiu, doncs el mes d'agost, per lo que sigui, és un mes que no va massa bé per la pesca d'encerclament. La tardor, pues, normalment, doncs, entren uns nous bancs de sardina, entre la sardina, pues, aquí, no a reproduir-se, però sí a créixer, i trobem que la sardina s'aterra molt, però aquesta temporada, per lo que sigui, pues costa una mica d'arrencar, no? Trobem molt d'alts i baixos. Un dia te pots trobar gran quantitat de sardina i l'endemà, pues, el contrari de sardina, pots trobar l'aixeta o no pots trobar res, i després al cap de dos o tres dies tornes a trobar sardina. Els dies que no hi ha lluna plena no trobes gaire peix, els dies que hi ha la lluna plena trobes molt i molt de peix, pel que sigui. Però varia molt. Hi ha dies que trobem sardina, hi ha dies que trobem latxa. Jo em penso que és també causa dels depredadors, de les tonyines, que a vegades doncs, fan entrar el peix, a vegades te'l tiren per fora. És una temporada així, és una mica... Bueno, la temporada, l'inici de tardor, me preguntes, doncs és, no sé, una mica d'alts i baixos.
Ara m'has deixat amb un intríngulis. La lluna plena no us fa la competència als bots de llum?
Sí, ens fa la competència als bots de llum, però ens trobem moltes vegades que amb la lluna plena doncs el peix a terra.
Val.
El peix a terra també, saps? I després hi ha molts de dies que no ens fa falta la llum per pescar.
Per això.
Trobem els bancs de peixos ja, diguéssim, molt agrupats, molt apilonats. No trobem el peix escampat, el trobem allò amb taques, que diem, o amb bancs de peixos molt agrupats, i després no ens fa falta la llum, ja diguéssim, tirem la xarxa directament perquè localitzem doncs, el peix amb els sonars i amb les sondes i tirem la xarxa ja directament. I a vegades doncs, també quan hi ha la lluna plana són diades molt i molt bones de peix.
L'any passat recordo que em vas dir que havien vingut moltes barques d'altres ports de la Costa Brava aquí al port de l'Escala, no? Aquest any us esteu trobant o...
Bueno, aquesta setmana passada doncs n'hi havia quatre. A més de les tres barques locals n'hi havia quatre de fora. Hi havia dues barques de Palamós i dues de Palamós i dues de de Blanes, quatre barques. I a més de les tres locals doncs ens hem ajuntat set barques aquí en el port de l'Escala aquesta última setmana.
Aquesta temporada que em comentaves ara, que ara hi ha un repunt dels bancs de sardina, quan aniria de baixa? Quan podríem dir que la temporada del peix blau ja recula ja del tot?
Bueno, ara quan entrin pues, els mesos de desembre, gener, quan ja coincidem doncs, amb la veda, amb la parada biològica, doncs normalment solen ser mesos que també recula. I les millors èpoques pel peix blau doncs, són la primavera i la tardor. El mes d'agost també ja dius que també davalla, perquè és un mes així, és una mica d'impàs. A finals de juliol, durant tot el mes d'agost, doncs normalment són mesos dolents pel peix blau.
Respecte a la veda, ara ho has dit, quan teniu la parada?
Bueno, nosaltres encara estem esperant la resposta de l'administració, però nosaltres els hi hem proposat doncs, aquest any la província de Girona doncs, fer-la en dos períodes com l'any passat, que l'any passat recordo que la van fer en dos períodes, van fer un mes doncs, al mes i un mes doncs, també als mesos de primavera. Precisament per això, per afavorir la reproducció i després a la tardor, doncs per afavorir el creixement del peix. I aquest any també, igualment que l'any passat, doncs, ho hem proposat. En principi, el que hem demanat doncs, és fer del 5, no sé si no crec recordar malament, del 5 de desembre a l'11 de gener, alguna cosa així, i del 27 de febrer fins al 4 d'abril.
Això ara les coses de Palacio van despacio.
Sí, estem esperant la resposta. Passa que, hòstia, cada vegada triguen més i esclar, nosaltres com a sector necessitem saber doncs, els períodes de veda com més aviat millor per fer previsions, per exemple, de reparació de xarxes i manteniment de barques.
L'altre dia, a la mateixa taula rodona de la tonyina, vam tindre intervenció també d'Antoni Expósito, un pescador jove d'aquí de la cofradia de pescadors de l'Escala. També fa un... aquest any es va fer el curs de mariner pescador. Com tenim el tema dels pescadors joves? Antoni n'és un, en tenim algun cas més aquí a l'Escala, i si hi ha algú d'aquests que va fer el curs ja es va preparant per venir a treballar.
Sí, bueno, esclar, el ser una flota local de barques molt petita, doncs també pues, fa doncs, que bueno, que no faci molta falta de treballadors, però bueno, arrel d'aquest curs doncs, tenim una borsa de gent disposada a venir a treballar i des del moment que falli algú per venir a pescar doncs el farem venir. Però bueno, tot aquest tema del relleu doncs ja saps que està una mica complicat aquí a l'Escala i en tot el sector de la pesca en general. Costa molt trobar nanos joves que es vulguin dedicar a la pesca, que els vulguin pues, fer la inversió de comprar una embarcació i que es vulguin dedicar a la pesca. La pesca és una feina, doncs, com tots sabem, que és sacrificada, una feina que és dura, una feina doncs, que no és estable, ara guanyes, ara no guanyes, no és una feina gaire atractiva pel jovent. No sé, jo ho veig, tot i fent els cursos, pues, s'hauria de fer més atractiva la feina de pescador a nivell administratiu, a nivell burocràtic, a nivell pues, de que, vaja, que la pesca sigui una feina atractiva pel jovent. El jovent, pues, esclar, no vol masses sacrificis, per dir-ho d'una manera.
Sempre ens deixem precisament això dels arts menors. Parlem de l'encerclament, parlem, ara hem fet el cas d'en Toni, que ha agafat el relleu, també ha agafat una barca. Ara els arts menors estan en veda de la sèpia, si no recordo
sí,
malament.
Sí.
Com teniu balanç des de la cofradia? Com estaran aquesta temporada respecte a Tresmall, respecte...
Bueno, ara, com tu bé dius, estem en veda de pesca de la sèpia i s'han dedicat en gran part també a pescar tonyines, per exemple. Mm-hmm. Això que explicàvem, que la pesca de la tonyina s'ha convertit en una alternativa per a aquestes embarcacions d'arts menors que poder la pesca de la sèpia o la pesca del calamar, per exemple, pues, els hi ha davallat una mica, pues, com a alternativa pues, tenen la pesca de la tonyina, que això doncs, les embarcacions dels arts menors els hi ha suposat pues, un desahogo, per dir-ho d'alguna manera, no? Una alternativa i que realment pues, s'ha de valorar molt i molt positivament. Però vaja, esperem que aquesta veda doncs, de la sèpia pues, sigui positiva, però aquí poder s'hauria de controlar una mica, que sempre ho estem dient, des de la cofradia de pescadors, la pesca recreativa, que aquí sí que crec que aquí no es vigila gaire, saps? Perquè no té cap sentit que els pescadors professionals doncs, facin veda de sèpia, i els pescadors no recreatius pues, poder, perquè no ho saben que hi ha aquesta veda o, poder,
no,
perquè,
la no?
O no la respectin pues, també s'hauria de fer alguna cosa perquè molt ens temem des de la cofradia de pescadors que la pesca recreativa s'emporten bastant peixos o bastant sèpies, no?
Josep Lluís, moltíssimes gràcies per passar un cop més per la Randa Mar, per fer un repassillo a l'actualitat pesquera ara que estem en tardor aquí a l'Escala.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I ara el que volem fer és anar cap a les costes del Garraf, perquè aquests dies ja s'han disputat algunes regates on hi han participat diferents regatistes del Club Nàutic Vilanova, entre ells la regata d'Òptimis de Blanes, que en parlàvem al principi, amb molt bon paper dels vilanovins i amb Hugo Nava, que aconseguia la tercera posició. Carles.
Dona avui cap al Club Nàutic Vilanova per conèixer l'actualitat del club i dels seus regatistes que aquest passat cap de setmana i alguns anteriors ja han anat tenint algunes competicions. Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic Vilanova, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Gràcies, un dia més per estar aquí amb nosaltres a la Randa Mar.
Vosaltres, a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Tete, com ha anat aquest passat cap de setmana? L'equip de regates d'Òptimis em sembla que ha estat competint a Blanes, no?
Sí, hem tingut la nostra flota infantil, els Òptimis, a Blanes, en l'últim nivell 2, i la veritat és que força bé. Al final hem aconseguit una tercera plaça de la General a través de Hugo Nava, un dels nostres regatistes, i la veritat és que, bueno, en general, els resultats han estat força millors que en l'últim campionat que vam assistir. Vull dir que, bueno, sembla que hi ha una certa millora i això, bueno, doncs ens dona més forces per seguir treballant a veure si acabem bé la temporada.
Molt bona posició, doncs, aquesta tercera, de Hugo Nava, com dius.
Sí, la veritat és que sí, el dissabte vam tindre 4-5 nusos, un vent bastant fluixet, tot i així. Vull dir, per això diem que la vela és un esport tan complicat. Però bueno, la veritat és que al final la base d'hores i hores i repetició i cometre 1000 errors, a poc a poc el regatista, no, va aconseguint un backup, no, un coneixement que cada vegada pues, li facilita més el poder prendre bones decisions.
I al final una bona manera d'anar sumant experiència, suposo, també, no?
Sí, exacte. Vull dir, al final l'experiència, no, com en molts àmbits de la vida, és primordial.
Quants regatistes hi veu portar en aquesta regata?
Doncs em sembla que al final érem 10 regatistes. No vam pujar tots, però tenim una flota, al final tenim quasi 15 òptimis en el grup A de la flota, però al final van pujar només 10.
Quines són ja les properes proves per a aquests òptimis?
La propera prova la tenim al novembre, al Balís, a Llavaneres, al Maresme. Normalment és un spot amb règims de vent molt fluixos, amb marinades, però bueno, al novembre pot ser que ens salti la sorpresa i tinguem una mica més de vent, és el que esperem. Normalment els nostres regatistes naveguen millor amb vent que amb poc vent. I la veritat és que bueno, ens tocarà preparar, tenim un mes per preparar la regata i bueno, la prepararem amb tota la il·lusió i amb tota la intensitat que puguem.
Doncs segur que sí, segur que anirà bé. Tete, també fa algunes setmanes heu estat, em sembla que s'ha celebrat, no?, la Copa d'Espanya d'Ilka 6, no?, també amb participació de regatistes del club.
Sí, allà vam anar a Galícia amb 5 regatistes i el nostre entrenador, amb una expedició amb la furgoneta i el remolc, i bueno, la veritat és que Galícia sol ser, es navega normalment dins de les ries, allà hi ha moltes marees i són spots molt difícils, no? Si no et coneixes una mica la idiosincràsia de cada lloc, la veritat, allà els locals tenen bastant avantatge. I la veritat és que a nivell de resultats no ens va anar gaire bé, però bueno, vam portar un grup jove que fa poc que han començat, i la veritat és que era el seu primer campionat nacional important al que assistien, i jo crec que com a experiència, no?, com una primera presa de contacte de lo que és aquestes competicions ja d'un nivell important, doncs va ser molt, molt profitós.
Al final també, no?, és el trobar-se, no?, amb altres regatistes, l'estar allà, no?, tota l'experiència que suma, no?, més enllà del resultat, segurament.
Exacte, una mica, bueno, era saber, no?, on estaven, no?, respecte a la flota nacional, no? Vull dir, al final moltes vegades aquí a Catalunya pots estar navegant amb les regates autonòmiques i anar fent uns resultats, no?, més o menys bons, però clar, sempre et manca, no?, el dir, bueno, i a nivell nacional on estic, no? I jo crec que bueno, ara hem marcat ja la línia, el punt de partida, de dir, bueno, ara estem aquí i hem de seguir millorant per anar pujant, no?, dins de la classificació del rànquing nacional. Vull dir que esperem que això es converteixi en una realitat.
I al final també això que comentaves, no?, al principi, que és molt diferent navegar aquí que navegar allà, no? Allà en tenir molt d'avantatge, però també així també veuen, no?, el com és navegar fora d'aquí.
Sí, la veritat és que bueno, l'Atlàntic i el Mediterrani són molt diferents, no? Sobretot, bueno, ja et dic, sobretot a nivell d'onades, a nivell de marees. Aquí al Mediterrani no estem acostumats, no?, a tindre marees i a tindre que preveure, no?, si estem en una pujada o una baixada. Vull dir, són coses que jo crec que a nivell formatiu valen molt, no?, perquè bueno, te posen en situacions a les que no estàs acostumat i bueno, te n'has d'aprendre, no?, i te n'has de sortir. Vull dir, segur que els regatistes van prendre bona nota de tot allò que els hi va succeir i per altres ocasions doncs ja ho podran tindre, no?, interioritzant, no?
Tere, també s'ha celebrat, o també ho ha estat per Calpe, em sembla, amb la Lliga Femenina, amb el Campionat d'Espanya de la Lliga Femenina, potser?
Sí, la veritat és que bueno, ja, no parem. Vull dir, aquest any vam aconseguir formar un equip de noies que participessin a la Lliga Iberdrola, la Lliga Femenina, que és puntuable com el Campionat d'Espanya Femení. Crec que aquest any han participat unes 20 embarcacions dels clubs més importants de l'Estat, i bueno, Vilanova va ser present, no? Vull dir, només poder presentar un equip dins d'aquesta competició doncs ja té un mèrit. I la veritat és que nosaltres li vam posar molta il·lusió, i la veritat és que ens ha funcionat molt bé. T'ho dic de memòria ara, però diria que no sé si era la 8, em sembla que vam aconseguir la 8ª a Calpe, que era l'última prova puntuable de les 5 que van computar durant tot l'any. Al final vam acabar amb una vuitena posició de 20, vull dir que és un resultat molt molt bo per una primera participació en aquest circuit.
Doncs sí, Tani, la veritat és això que dius, no pareu, esteu a tot arreu, i a més ja properament també hi ha competicions, no?, que arriben.
Sí, la veritat és que bueno, aquest proper cap de setmana tenim, hem preparat una regata, no?, precopa, que li diem, precalentament de la Copa d'Espanya que celebrarem del 30 d'octubre al 2 de novembre. Tenim bueno, la selecció catalana aquest cap de setmana ja va estar entrenant aquí i participarà en aquesta regata. Tots els regatistes del club també hi participaran i bueno, venen altres regatistes d'altres clubs. Al final crec que estem sobre els 40 inscrits. Paral·lelament a aquest campionat, el dissabte també fem una travessa de creuers, una travessa social de creuers, on tenim 48 embarcacions inscrites, que també és tot un rècord per nosaltres. 48 embarcacions amb una regata social no es veu tots els dies. La veritat és que aquest any a la majoria de regates hem estat al voltant de les 40 embarcacions, però bueno, jo crec que les 48, arribar a les 48 embarcacions és tot un èxit. Vull dir que aquest cap de setmana el tenim ple d'activitat. I ja de cara a la setmana que ve, pues, el 29 esperem ja tindre tots els equips que participen a la Copa d'Espanya aquí a Vilanova. El dia 30 tenim tot el que són les medicions i les inscripcions i els registres dels participants. I el dia 31, si tot va bé, a les 12 del migdia començarem amb la primera prova del campionat. Vull dir, esperem tindre 3 dies de regates, el 31, l'1 i el 2, en bones condicions i de que bueno, es puguin fer totes les proves previstes.
Déu-n'hi-do, no pareu, esteu a tot arreu, esteu també aquí a tope a casa, així que, Tete, molta sort i que esperem que hi hagin bones condicions tots aquests dies, eh?
Esperem que sí, això és el més important. Això és el més important. Si tens bon vent i les coses de l'aigua surten, la gent queda contenta. Tenim 9 proves programades, esperem poder fer les 9 i que el campionat sigui el més just possible. Vull dir, al final em sembla que tenim sobre els 130 inscrits. Vull dir que serà un campionat important.
Doncs ben segur que farà goig al Nàutic d'aquí de Vilanova amb aquest campionat. Tete, moltíssimes gràcies i fins la propera. Estarem atents a com va i ja parlarem per quan hagi passat.
Esperem que sí. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Fins la propera.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences.
Xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. La majoria del govern decanta la votació i els aparcaments es gestionaran a través d'un